muy bien.
Doncs això, demà aquest partit, amb aquest mixto de calidad que diu Ancelotti, un Getafe que suma 4 punts, victòria, empat i derrota.
A un quart de 5, en directe al Superesports, aquí el farem amb el Xavi Puig i companyia. Mira, parlant d'entrenadors, De Zerbi, entrenador del Brighton. Avui, roda de premsa, ha parlat d'Ansu.
Sí, exacte, de l'arribada d'Ansu, encantat, Roberto De Zerbi.
Estic molt content de tenir l'Ansu, és un gran jugador, el necessitàvem. Tenim sort perquè tenim jugadors molt joves i potencialment molt bons, per tant també tenim molta responsabilitat, treballem amb molt de talent i per tant tenim més responsabilitat.
If you work with this talent, you have much responsibility.
L'entrenador del Brighton també ha explicat com ha anat aquesta operació.
We didn't think before then,
La possibilitat de fitxar l'Ansu va aparèixer fa uns 4 dies. El conec molt bé i quan vam saber que hi havia una opció real de fitxar-lo, vam posar-hi fil a l'agulla.
We worked on this negotiation.
I per últim, De Zerbi ha explicat què li va dir a Ansu per convèncer-lo.
I told him our style, I think.
Li vaig dir que el nostre estil és molt similar a les seves qualitats. Crec que el Brighton el pot ajudar i el vestidor és fantàstic. A més, jugarem l'Europa League i volem competir a la Lliga. Li vaig parlar amb sinceritat.
Sincerely, I spoke sincerely.
De Zerbi ha confirmat que Ansu no debutarà demà, lògicament. A Brighton Newcastle, demà 7:15. Ho farà, si tot va bé, el dissabte 16 de setembre contra el Manchester United a Old Trafford.
Bon debut, eh? El debut dels somnis, sí. A veure, només una pregunta ràpida. Del grup de la Champions o de la Champions en general, voleu dir alguna cosa del que us hagi semblat, del que vau viure ahir?
Jo que el Barça va tenir un sorteig benèvol o que ha tingut sort, però que el plantejament dels equips que li faran no serà tan fàcil com a priori sembla. Vull dir, el Barça es trobarà amb el Getafe i Cádiz de la Champions una mica, perquè Shakhtar, Anvers, es tancaran allà i que a priori ja tothom l'espera al febrer i jo crec que seran partits, sobretot seran partits avorrits i que tocarà enfrontar-te als plantejaments que de moment el Barça ha exhibit que pitjor li van, que és el del Getafe, que és el del Cádiz, i per tant vull veure-ho. Després, òbviament, que el favorit és el Barça per passar, i el partit amb el Porto serà més divertit. Jo crec que és un dels partits més divertits que hi ha a l'hora de veure futbol entre tots els, el Madrid-Nàpols també, i després el grup de Real Societat. Crec que tots els partits seran divertits.
Ets però del team Camí, que li agrada molt el grup de la Real Societat, amb Inter, Benfica.
Perquè tots els equips són ofensius, una mica,
sí.
I ho plantegen així. I en canvi els del Barça, l'Anvers no ho és, i el Shakhtar tampoc, així que és una crida als culers que la Champions no serà atractiva, jo crec, en els plantejaments que faran els rivals, sobretot aquests dos.
Bé, però aviam, potser veurem victòries del Barça, hem d'anar a Montjuïc a veure victòries.
I el més important és que el Barça estigui a 8ens, ara aquest any sí que no hi ha excusa per no ser a la següent fase després de 2 anys que han a la lligueta de la Champions. El Barça ha d'estar aquest any sí a 8ens. Ojo, com estem, que aquest any sí és per estar a 8ens de la Champions.
Sí. No, però està bien lo que decís, Ferran, porque me parece que lo que respecta a la marca Barça y a todo lo que significa después de cómo estás económicamente, quedarte fuera tercer año consecutivo de la Champions League es una losa muy grande económica. Entonces el grupo, que por más que sea aburrido y el señor Marvano no pueda estar disfrutándolo como si estuviese en una película de Disney con sus hijos.
Lo pinto fatal.
Me mató.
Te mató,
me
no?
Mató en,
no, però
en
per
septiembre.
Això tothom està molt content amb el sorteig, jo penso.
Vull
dir que s'haurà de mastegar sorra per fer gols.
Sí, no? total, jo crec que sí, costarà, Costarà.
No esteu mai d'acord,
A mi m'encanta el grup, jo crec que el Barça li va bé.
Un cop els més fàcils.
Clar que sí, un cop que tens sort, aplaudeix.
Escolta, que si el sol, que si la gespa.
No seas malo, nada.
No. Malo. Que si ara els equips es tanquen. Bueno, busquem una lliga a part, fem...
Vam a la Kings League.
Escolta, Porto, Shakhtar i Anvers, amb Van Bommel. millor que el grup del PSG.
Home, on vas?
Pues ja està, s'estanquen. Tens a Lewandowski, tens a Rafinha, tens a Yamal, tens...
Pots fer rotacions, estarà bé, home, ja veuràs com sí. Demà, demà al migdia, surten els horaris.
Sí, és veritat.
Demà al migdia surten... La UEFA dirà, vinga, va, aquí tenim els horaris.
I ara que ha dit Van Bommel, ha renovat un any avui.
Avui?
Acabava el 2024 fins al 2026.
I l'ha renovat Marc Overmars.
Marc Overmars. Sí, exacte. Sí, sí.
Buen, tipo, buen tipo Van Bommel, no?
Sí, molt amic d'Iniesta, i ho dèiem.
12:35. Dami, des de la seu de la Lliga, vinga, anem a rematar ja aquesta nit de Mercato amb l'altre punt d'actualitat que avui has cobert, no? Que és la roda de premsa de Luis de la Fuente. Avui a Madrid hi havia xup-xup bo, eh? Se n'ha sortit o no, Luis de la Fuente, amb les disculpes?
Últimament molta expectació en tot el que passa a la Federació Espanyola, assemblees, juntes de presidents, i bé, avui li tocava a Luis de la Fuente perquè l'assemblea divendres passat doncs, va aplaudir efusivament el discurs de Luis Rubiales i hores després doncs, va fer un comunicat desmarcant-se'n, no?, una miqueta a la vista de, doncs, del rebuig general que va anar rebent Luis Rubiales. Bé, se n'ha sortit a mitges, la veritat és que ha demanat disculpes, jo crec que sinceres les disculpes de Luis de la Fuente. El que passa doncs que tampoc pot ser altra cosa, no? Veient com s'han anat succeint els esdeveniments els últims dies, veient que Rubiales s'ha quedat sol, i si Luis de la Fuente es vol mantenir en el càrrec, el que havia de fer és demanar perdó. Per dir aquí, si són sinceres o no, doncs cadascú doncs, que ho interpreti com vulgui. La sensació que feia és que l'home està penedit i que si pogués tirar enrere en el temps i veient-se tal com ha dit ell, doncs és impossible poder-se reconèixer. Ell diu que es va veure superat per la situació. Sí que és veritat, i això doncs és difícil d'entendre i d'empatitzar, en què les paraules de Rubiales van ser les que van ser, i per molt que et vegis superat, doncs és complicat d'entendre que les aplaudeixis. No, però bé, en tot cas, escoltem el més important, que ves això que us he resumit. D'entrada, Luis de la Fuente demanant perdó, demanant disculpes per tot el... vaja, pels seus actes i pel seu comportament.
He recibido críticas por ello, duras críticas por ello. ¿Saben lo que pienso de esas críticas? Que son totalmente merecidas, que lo lamento, que comprendo y pido perdón por ellas.
Això per començar, com a primer document, deixa'm dir que no estava massa clar com seria la política comunicativa en la roda de premsa d'avui, perquè avui de la Fuente donava la convocatòria pels dos pròxims partits classificatoris per l'Eurocopa contra Geòrgia i Xipre, i aleshores el que s'ha fet és dividir la compareixença. Primer, doncs per resoldre totes les preguntes i tot el que volgués explicar Luis de la Fuente al voltant de la qüestió Rubiales, i a continuació doncs, ja ha donat la llista pels partits i s'ha parlat doncs, de futbol. Segona qüestió, després de demanar perdó, de la Fuente ha aprofundit en el seu comportament en l'assemblea.
Yo acudí a una asamblea convencido de que asistíamos a un acto protocolario de despedida de un presidente, pero se transformó en una situación diferente que nos superó a muchos y créanme, para la cual yo no estaba preparado. Repito, pido mi más sincera disculpas. En mis 26 años de entrenador, los últimos 11 en la Real Federación Española de Fútbol, siempre he tenido un comportamiento intachable de que muchos de ustedes han sido testigos.
Bé, aquí hem de dir, Aleix, que més enllà del comportament posterior, crec que és la part més de tot, és la part més creïble de la Fuente, perquè això enllaça amb la situació de gairebé tota la resta d'assembleistes, fins i tot Joan Soteres, que vam parlar l'altre dia, ens ho deia, no?, quan viatjava cap a Madrid, que tothom, absolutament tothom, s'esperava la dimissió de Luis Rubiales. A partir d'aquí, doncs, cadascú actua com actua, però igual que Soteres, doncs, Luis de la Fuente també s'esperava la dimissió, després, doncs, cadascú va reaccionar a la seva manera. Diu de la Fuente que es va sentir superat per la situació.
Nos encontramos con otra cosa totalmente diferente. Pues la verdad no era de fácil de digerir y para mí no lo fue. Yo la verdad que quedé en blanco, no estaba, fue una situación que me superó.
Bé, i ja sabem el que ha passat al llarg dels últims dies, crítiques, demandes de dimissió des de tots els fronts, fins i tot polítics, alguns han equiparat el seu cas amb el de Jorge Vilda, els altres, altres els han separat i han posat certs matisos, però tot i demanar perdó, de la Fuente aquí sí que és clar, diu que se sent amb la confiança per part de la Federació Espanyola, per part de qui han de prendre les decisions, i diu que en cap cas ha pensat en plegar.
No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón. Cometí un error humano, inexcusable, pero del que Ahora mismo, si pudiera volver atrás, no volvería a cometer ese acto, seguro. He hecho referencia, ya lo he dicho, yo estoy del lado de la igualdad y del respeto. Todos los que me conocéis sabéis cuál es mi comportamiento. Quien no me conozca puede que tenga alguna duda. Estoy al lado de la igualdad y del respeto. Todos tenemos que mejorar en materia de igualdad, por supuesto. Yo el primero. I en aquest procés estamos.
Us el creieu o no? Ja està? Que ha demanat disculpes i per tant que segueixin el càrrec i passem del tema de la Fuente o no?
Home, a veure, jo també dic que si la gestió de del Carrubiales des de la federació hagués estat com la posada en escena, per exemple, avui de Luis de la Fuente, potser hagués estat una mica diferent. Avui jo estic en la línia del Damià. Crec que són sinceres les disculpes. Crec que arriben tard, crec que ell es va equivocar, però en aquest cas sí que veig o em crec les disculpes de la Fuente. Sí que és veritat que l'home s'aferra com pot al càrrec i després, quan ell s'ha argumentat, perquè li han intentat dir que el seu comunicat just ve després de la inhabilitació, sí. Però ell diu que per tempos això no és veritat, perquè just després una hora més tard i aquest comunicat no es fa d'un dia per l'altre. Sí que hi ha coses que queden una mica a l'aire, però ja dic, jo les trobo sinceres.
És sorprendente, per a mi, molt corto, el miedo que tiene que generar la gestión de Rubiales, que todos esperando que dimita, porque todos están diciendo desde el primero hasta el último de la federación estamos esperando que dimita. Todos, en vez, cuando uno está sorprendido en toda la situación, no se pone a aplaudir. Yo cuando me sorprendo no aplaudo.
No, y si nabas allá saben que nabas a dimitir, ¿qué presión tienes?
Claro.
No, la presión me superó, ¿qué presión?
Entonces, yo creo que es honesto sus disculpas, porque todo el mundo que está en la situación se hubiese arrepentido de lo que hizo. Lo que sí me sorprende es que se pongan a aplaudir de qué pasaba con Rubiales. ¿Qué tanto miedo le tenían? ¿O sentís que estás ahí en plan regalado? Entonces todo lo que te hagan te lo tenés que aplaudir.
Sí, com si estuvieran
debiéndole un favor.
Sembla que per això que salvarà els mobles, no?
Jo crec que és això ara el més important. Si les declaracions que ha fet avui serviran perquè segueixi al capdavant o no de la selecció, perquè jo crec que després del... O sigui, en el moment que fa el comunicat clama al cel que ho fa només amb l'únic objectiu d'aferrar-se en el càrrec, i després de les declaracions avui, doncs jo crec que és el que ha d'haver-hi sobre la taula. Si més enllà de que te'l creguis o no, hagi sigut sincer o no hagi sigut sincer, si ha de seguir en el càrrec o no.
I el Cruyffista de Bilda, quan lo vamos a escuchar?
Aquest no, aquest difícil, i aquest no sé si s'agrada massa en el càrrec. Per cert, avui el Tata ha dit que la falta de Rubiales és greu, no molt greu, i això fa que el CSD no pugui decretar la suspensió del president Rubiales de forma temporal. Per tant, de fet, el CSD estudia recórrer aquesta decisió del TAT de considerar la falta greu i no molt greu per la via contenciosa administrativa. Rubiales, de fet, després d'això, ha enviat una carta oberta per denunciar que l'ha intentat enfonsar en nom del feminisme. Parla d'un fet espontani un altre cop. Diu que va ser mutu, diu que va ser consentit, producte del gran entusiasme. Parla de linxament polític i mediàtic a nivell mundial. Vull dir, en una carta oberta, Rubiales un altre cop defensant-se després que el TAT li hagi tirat un cable. Perquè ara sembla que al govern espanyol li costarà inhabilitar-lo per molts anys. Li poden caure inhabilitació de 2 anys, però si haguessin dit falta molt greu, podien ser fins a 15 anys. Bé. Dami, ho hem de deixar aquí. De la llista, què destaquem?
Doncs destaquem la presència de Lamin Yamal, per descomptat. Debutarà i serà ja reclutat i fitxat per sempre per la selecció espanyola després que no hagi jugat amb el Marroc. També la presència de dos blaugrana més, de Balde, de Gavi, i l'absència ja per sempre de Jordi Alba, que després d'haver aixecat la Nations League el mes de juny es retira com a futbolista de la selecció espanyola. No sé si vols escoltar el que ha dit de la Fuente, de Lamin Yamal, o ja et dic jo que ha dit que és un jugador genial i que, vaja, hem vist en ell qualitats diferencials i que per ell l'edat no és important, que ja pot tenir 16 anys, 24, 20, que el porten ara independentment que Marroc li anés al darrere, que per tant és un projecte a curt termini per la selecció espanyola.
Quin professional. Vull dir, ell ja ha entès que anàvem tard i ha resumit el document de veu de Luis de la Fuente.
Impecable.
Que gran que ets.
Home, perquè és que ja és la una, quasi.
Sí, que hem de fer moltes coses aquest últim quart d'hora del Tu diràs. Escolta, Dami, fota't un bon dinar a la meva salut, perquè tu has currat que te cagues aquests dies. Així de clar t'ho diré.
Un dinar, Dami. Bueno, és que ara per partir és... Tant és 4 i quart al partit.
Llàstima, llàstima. No,
sí, sí. Has fet dinarem d'hora demà.
Una feinada espectacular. Una abraçada forta, Dami, descansa.
Vinga, bona nit.
Gràcies. Perdoneu-me aquestes paraules eufòriques amb el Damià López, però és que porta uns dies.
Quasi aplaudeixo.
Brutals. No, tenim una redacció d'esports increïble. Molt contents. I uns tertulians boníssims, també. Heu fet una gran tertúlia, de veritat. Els divendres són així,
com
sempre.
Com cada divendres.
Sí, és espectacular. Sí.
No, alguna vegada posa algun like.
Evidentment que escolto, però viure en directe és apassionant.
Sol así no s'escucha.
És apassionant.
Sí. Sempre.
A veure, també...
Sempre que estoy en casa, claro.
Sí. També ens apreta molt el Dani amb el ritme. I també gràcies al Dani el ritme que li fotem.
Però... Així, va.
Lo volvemos loco. ¿Te acuerdas cuando nos decías Dembélé? ¿Te está escuchando? Nos decía que éramos los Dembélé.
Porque anàvem molt ràpid. Oye, que estamos una
hora más aquí.
No, de veritat, Solsona, apuges al nivell. També. Gràcies per venir.
Gràcies.
En la vida en general, Dani.
En general. Diumenge més, eh? Diumenge no te n'escapes, eh? Diumenge aquí estarem amb el Pichi del Vilajoana després de l'Osasuna Barça.
Després de la victòria de l'Espanyol. Sí.
Amics, sou molt bons. Gràcies.
Moltes gràcies.
Bona nit, Alex. Gràcies.
Bona nit. Marc Marvà, Juan Irigoyen i Ferran Martínez. I tu també, Molló. Fins ara, eh?
Fins ara.
Vinga, ara seguim. Fem una pausa i de seguida l'última hora del Gran Premi de Catalunya de motociclisme i també del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el vehicle comercial de Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el que tens actualment necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Deixa't seduir per la gamma de vehicles híbrids endollables i purament elèctrics de la xarxa Volvo de Catalunya i els seus dissenys exclusius. Amb màxima seguretat per a les persones i per al nostre planeta. Perquè Volvo ja és futur. Eficiència i màxima connectivitat. Autonomia 100% elèctric de fins a 578 quilòmetres. Ara amb entrega immediata i carregador i instal·lació Wallbox gratuït. Xarxa Volvo de Catalunya.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
GT RAC 1.
És un cap de setmana intens, sobretot a casa nostra, pel que fa al món del motor, amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya. Avui ha començat ja els primers entrenaments. I a MotoGP hi ha hagut Festival dels Catalans d'Aprilia. Aleix Espargaró primer i Maverick Viñales segon al circuit. I tenim instal·lat durant tot el cap de setmana el Quim Salvador. Hola, Quim.
Hola, Aleix, bona nit. Sí, sí, tots dos pilots oficials de la marca de Noale. El de Granollers ha estat el més ràpid a tots dos entrenaments disputats avui i, a més, establir un nou rècord de la pista, aturant el cronòmetre a 1 minut 38 segons 686 mil·lèsimes, la volta més ràpida que s'ha fet mai en moto al circuit de Barcelona-Catalunya.
Doncs escoltem què n'ha dit Aleix Espargaró al micròfon de RAC1 del Quim Salvador.
Bona nit, Aleix. Què tal, bona nit? Ahir ens deies que aquí volies anar a guanyar. De moment el divendres ho confirma, primer i a part el segon ha estat en les dues sessions del Maverick, per tant les Aprilia de moment a una volta van molt bé.
Sí, estic satisfet,
realment estic content d'haver fet el rècord de la pista un divendres, perquè és molt complicat, però el més important és que quan arriba també som els millors, no només a una volta, i això sempre és molt positiu de cara a la carrera del diumenge. Però encara queda, hem de veure el tema de consum de pneumàtics. Realment aquesta pista és molt abrasiu l'asfalt i el pneumàtic del darrere es destrossa molt, així que aviam si podem fer una bona feina.
L'any passat vas fer primer a totes les sessions i a la cursa es va escapar a Quartararo. Et fa por que es pugui repetir o...?
No.
I per què? No pel Quartararo, que aquest any no està fi, sinó la situació, dic.
No, perquè realment vam entendre sempre, el més important de tot és entendre el perquè. L'any passat vam ser molt conservatius amb l'electrònica, amb el control de tracció per no estrossar el pneumàtic, i aquest any no ho serem tant, així que de tot s'aprèn. No crec que siguem més superiors aquest any que l'any passat, així que l'any passat no vam ser capaços de treure el profit a la cursa i aquest any espero que pugui ser així.
Gràcies, Aleix.
Gràcies.
A veure si acaba bé el cap de setmana per Aleix Espargaró. Això és el que deia els micròfons de RAC1. També, com deies, Quim és candidat a la victòria amb Maverick Viñales.
Sí, perquè ha quedat segon a 3 dècimes del seu company d'Aprilia. L'empordanès ens explica que està convençut que el seu moment de glòria arribarà aviat.
La veritat és que sí, ho ensumo des de fa molts fi de setmanes i el que està al meu cap és resistir, saps? Ara estic en aquell punt que s'ha de resistir, s'ha de continuar, és aquella lluita molt difícil, però sabem que si continuem ho aconseguirem, llavors això em dona molta força. Però la veritat és que ens ho estem passant molt bé.
Avui han estat els millors, però és clar que els catalans d'Aprilia no ho tindran fàcil per guanyar ni l'esprint de demà dissabte ni la cursa de diumenge. Les Ducati continuen sent temibles i el campió Pecco Bagnaia ha estat avui tercer trepitjant els talons a Maverick Viñales. També pilota una Ducati i també s'ha classificat per la Q2 Àlex Márquez, que va guanyar l'esprint de Silverstone fa un mes, però que ens ha explicat que avui el circuit no ha tingut bones sensacions.
No m'he sentit en cap moment allò bé amb la moto, que allò que diga avui anem per feina, he patit molt. És veritat que ens hem centrat més en els pneumàtics i tindré clar els pneumàtics de cara als sprint race i no tant amb el setup, i això és el que ens ha faltat. I bé, ho hem pogut salvar a última hora, que és important estar a Q2, perquè si no la Q sempre es va molt ràpid i es complica el cap de setmana amb una quali dolenta. Així que positiu, perquè hem complert l'objectiu, però com et dic, un divendres dolent per les sensacions que he tingut.
I també s'ha classificat per la Q2 Jorge Martínez, el segon de la general del Mundial, però ho ha fet pels pèls, avui ha estat desè.
En canvi, Pol Espargaró i Marc Márquez hauran de disputar la Q1.
Sí, el de Gasgas ha quedat fora de la Q2 per un sospir, però s'ho ha pres amb bon humor.
Re, un postre, és un postre mal menjat, un desig de xocolata per la nit, és res. 28 mil·lèsimes és molt poquet, és tancar i obrir d'ulls. Realment, sí, et sents una mica desgraciat, la veritat. Forma part de la competició, estem tots molt, molt apretats. El bo és que cada vegada estic més a prop dels primers, cada vegada més a prop de passar la Q2, estic 11è, aquest dematí 6è. Els resultats a poc a poc van arribant, però això, 28 mil·lèsimes.
En canvi, la situació de Marc Márquez és molt més preocupant. Al matí ha tingut una altra caiguda, ja en suma 17 enguany, no ha pres mal, i ha acabat el dia 19è i primer de les 4 Honda que han ocupat les últimes 4 posicions de la classificació d'avui. Marc Márquez ha explicat a RAC1 que, a més, no espera poder millorar gaire en el que resta de cap de setmana.
És un divendres, però demà serà igual, No espero gaire més. Sí que és veritat que ja m'ho esperava una mica, sobretot perquè aquest circuit és... els nostres problemes que tenim aquest any, tot l'estil de curva és d'aquest estil, curves llargues, curves que necessiten molta tracció, i és on realment estem perdent més aquest any. Però bueno, personalment parlant, m'he centrat en mi mateix, m'he sentit bé damunt la moto, m'he sentit pilotant bé, jugant amb el cos, o sigui, he de mirar les coses positives. Després continuem provant coses i treballant, està clar que continuarem treballant i provant coses per millorar de cara al futur.
Quin calvari, tu, pobre. Marc Márquez, déu-n'hi-do quina temporada. A veure si pot millorar, tot i que ell no en tingui massa esperances. Demà, qualificacions de MotoGP des de 10 minuts abans de les 11 del matí, al circuit de Barcelona-Catalunya. I a les 3 de la tarda, Quim, l'esprint, el primer que es fa aquí a Catalunya, en directe a RAC1 a les 3 de la tarda. Per tant, estigueu atents a la programació i a l'antena de RAC1 per veure aquesta cursa, l'esprint de MotoGP. Ràpidament, com han anat avui divendres Moto2 i Moto3?
Doncs el més ràpid de la categoria mitjana ha estat el japonès, que viu a Barcelona, a Ayogura, per davant del líder, el murcià Pedro Acosta. Albert Arenas ha estat setè, Jeremy Alcoba setzè. I a Moto3, els millors del dia, els valencians Jaume Macià primer i Ivan Ortolà segon. I el català Xavi Artigas ha estat 27è.
Sí senyor, magnífic. Gas, Quim, una abraçada, fins demà.
Bona nit, fins demà.
Santander Lab Zero t'ofereix aquesta informació.
El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, Álvaro de Mà, què tal?
Hola, Aleix, com estàs? Bona nit.
Molt bé, bona nit. Escolta, ara sentíem Santander Lab Zero. És un joc per descobrir quan en saps molt de Fórmula 1, com tu, per exemple. Mira, si respons al màxim nombre de preguntes en el menor temps possible, pots guanyar una experiència VIP i anar al Gran Premi d'Abu Dhabi, i molts més premis. I si formes un equip amb els teus amics, també tens l'opció de guanyar un viatge exclusiu a Maranello, la casa de Ferrari, i de córrer al circuit de Fiorano. Prova-ho, ademà, i jo convido els oients també que ho proveu. Accelera i registra't ara a la pàgina web santanderlab0.com i prova de fer aquest joc i de guanyar aquests premis, que això comença ja. Santanderlab0.com. Segur que guanyaries, Álvaro, eh? Les preguntes...
Ens apuntem els dos, si vols, a l'ell, i ens anem cap a Maranello.
Home, ja m'agradaria, sí, sí. Entrarem i ho provarem, vale, Álvaro?
Vinga.
D'acord, d'acord. Vinga, va, doncs parlem del Gran Premi d'Itàlia, per això primer. Carlos Sainz, que avui, divendres, ha fet anys, ha celebrat el seu aniversari marcant el millor temps a la primera jornada d'entrenaments lliures.
Sí, una jornada rodona pel pilot madrileny el dia del seu 29è aniversari. Al matí, els primers lliures, ha fet segon, a 46 mil·lèsimes de Max Verstappen. A la segona sessió, on s'han marcat els millors registres de la jornada, ha estat el més ràpid, amb 19 mil·lèsimes d'avantatge sobre el McLaren de Lando Norris, que ha fet segon, i gairebé dues dècimes sobre Checo Pérez, tercer, tot i una sortida de pista del pilot mexicà en els compassos finals de la sessió. Piastri, amb el segon dels McLaren, ha estat quart, amb el líder Max Verstappen en la cinquena posició, i amb Leclerc sisè, Albon setè i Fernando Alonso vuitè.
Doncs això ja ha estat aquest primer dia d'entrenaments. Verstappen, com dius, avui cinquè. Entenc, però, que torna a ser el favorit, no?
Home, ha guanyat els últims grans premis de manera consecutiva. S'ha imposat en 11 de les 13 curses disputades aquesta temporada. Sens dubte, és el rival a batre. Però atenció, perquè avui ha acabat molt satisfet amb el ritme de cursa del seu Red Bull, però no tant amb el ritme en tanda curta. Creu que els rivals, Ferrari, McLaren, li poden posar les coses complicades. Veurem com evoluciona l'eix el cap de setmana, però vaja, amb aquestes estadístiques que comentàvem, és sens dubte el rival a batre.
Demà ja és un dia important, no? Amb les qualis, la cursa sprint també. Recordem horaris?
Sí, mira, cursa sprint no n'hi ha aquest cap de setmana, però demà tindrem la tercera i última gestació de lliures a partir d'un quart d'una de la tarda. A les 4, la classificació, i després diumenge el Gran Premi, 14è de la temporada, últim ja a Europa, diumenge a partir de les 3 de la tarda, el podreu anar seguint en directe a RAC1.
Doncs el comentarem amb tu, Álvaro. Gràcies, una abraçada.
Una abraçada, i queda pendent això d'apuntar-se?
I tant que sí, santanderlab0.com, ja hi entrarem, ja. Adeu.
Adeu, Aleix, bona nit.
Creus que ets qui més en sap de Fórmula 1? Posa't a prova amb Santander Lab Zero, un concurs en què ho aprendràs tot sobre la ciència que hi ha darrere de la Fórmula 1. Juga i suma punts per arribar al primer lloc. Només el millor guanyarà una experiència VIP de Fórmula 1 a Abu Dhabi. Però també hi ha premis exclusius cada cap de setmana. A què esperes? Registra't ja a Santander Lab Zero i demostra que ets el que més en sap de Fórmula 1.
Cada vez que miro pa arriba, este corazón sin salida, se quiere...
Hola, Albert Pedrol.
Hola, Aleix, què tal?
Hòstia, estàs a punt pel back-to-back, que arrenca la temporada, eh?
Sí, dilluns? Sí, dilluns o dimarts,
dilluns,
no?
No, dilluns arrenca la temporada i dimarts farem back-to-back, no?
Dimarts farem back-to-back, oh, i tal, okay. Sí.
Tornes amb el Basté als matins?
Sí, a partir de dilluns ens hi posem.
Molt bé. Ja t'escoltarem.
I
aquest aquí el tu diràs, mira, t'aprofito, que sé que t'agrada molt el ciclisme. Avui etapa sense massa història, la Vuelta, la veritat, no? Què hi ha hagut? Sorpresa a l'esprint, però a general res.
Sí, no hi ha hagut massa cosa. Sí que és cert que el francès Lenny Martínez continua líder a 8 segons al nord-americà Sepkas i a prop d'un minut del vilanoví Marc Soler. L'única novetat és que el campió del Tour de França, Jonas Vingegaard, li ha retallat 2 segons a un altre dels favorits, el vigent campió Remco Evenepoel, en aquest cas de la Vuelta, i ara la diferència entre els dos és de 3 segons. Això a la general, on sí que hem tingut sorpresa, com deies, és al tram final, és a la meta. La cursa se l'ha endut a l'esprint, tal com s'esperava, això sí, un francès de 35 anys amb qui ningú comptava. És el barbut Geoffrey Soup, que fins ara només havia guanyat, atenció, al Tour de Gabon, a l'Àfrica. Total, ha creuat la meta primer guanyant l'esprint i ell mateix admetia que ni es creia que hagués aconseguit aquesta proesa.
Incredible for me, for the team.
Això és increïble per mi i per l'equip. La veritat és que no havia d'estar a la Vuelta, però per diferents circumstàncies l'equip ha decidit portar-me a última hora. Sincerament, no pensava que fos possible guanyar una etapa. Te'n faries creus de com de ràpid van els sprints.
Què porta, una barba prominent?
Sí, una barba d'aquelles, però ben arreglades, eh?
Ah, sí?
No hi ha que marcar crosses.
Hòstia, per anar amb bici amb barba va ser complicat.
Sí. No hi ha molts ciclistes,
barbuts. No, de fet, ell se'l coneix, això, com el barbut del grup gran. Vull dir, sí, sí.
No, perfecte.
Escolta, demà tornen els finals en pujada, etapa de 165 quilòmetres en final al Xurret de Catí, al sí. País Valencià, et sona, eh?
Sí, tant.
Un port de primera categoria amb 4 quilòmetres a l'11%, on sí, aquesta vegada sí que hi poden haver canvis entre els favorits.
Demà que descanso, miraré l'etapa amb calma, que a mi sí que m'agrada. I a més, si hi ha muntanya, mira, excel·lent. Així, així. Demà, doncs, Xurret de Catí. Gràcies, Pedrol.
Va, fins ara.
Vinga, adéu-siau, fins ara. La una